temporada d'aquest Peters Mikhailov. Però escolta, allò típic, no? Que dius, ai, mira, aquest noi m'agrada molt, però com empina el codo a Peters aquest, i tal i qual, i bueno, és una mica mujeriego i tal. Bueno, el tema és que hi ha guerra, i llavors, doncs, han de marxar tots a la guerra i bueno, doncs, anem a veure una mica aquesta mena de comiat, no?, que els hi va als soldats i diu, bueno, escolta, que velli per tots vosaltres. Escoltem a la soprano, aquesta Catherine.
Supera cap instrument,
home, ja t'ho dic ara. I que ningú ens negui que no estem aquí amb Bel Cantos i altres coses, perquè per l'època allà estamos. Bueno, ens hem passat potser una mica de...
És igual,
no diem res. I tu tapa sota l'alfombra. En qualsevol cas, us he de dir que he patit per trobar gravacions. Només hi ha una, bàsicament, del Festival de Wexford d'ara fa relativament pocs anys, no sé si 90 molts o 2.000 i pocs, i la que sentim és l'Elisabet Futral i el Juan Diego Flores, etc. Però... si aquella ja em semblava rara d'escoltar en teatres, aquesta ja, digues adéu, perquè o a la primera pedra o tururut. O ningú...
Nosaltres amb això anem per davant de tothom,
exacte,
eh?
Exacte. Sí. Total, què passa? Que el germà aquest que toca la flauta, doncs ha de marxar a la guerra, però ha de marxar a la guerra just quan s'ha promès amb la seva enamorada. I la germana, la que està cantant això, diu, no patiu, vosaltres sigueu feliços, jo em vesteixo d'home... i me'n vaig a la guerra.
Ah.
A tot això també s'ha promès, s'han confessat que s'estimen amb el Peter Mikhailov.
Ah,
però bueno,
dit,
ella fa una mena de Juana de Arco i diu, escolta, tothom a la guerra. I escolta, se'n va a la guerra cantant una barcarola, aquesta cançó així marinera, plena de coloratures. Escolteu-la. Jo també me'n vaig a la guerra així, amb aquest ocell, aquest rossinyol, per aquí refilant. No es podran queixar els soldats.
No.
Doncs i així ens plantem a l'acte segon. El germà enamorat i la germana l'estan cobrint, aquest, el Peters aquest també s'ha anat amb l'altre a la guerra, i escolta, què és el que passa? Pues a la guerra aquesta, evidentment, clar, hi ha una cosa que a ella no li agrada gens, i és que el Peters aquest, estant a la guerra, doncs és molt, encara veu més, i és molt ligonero, i ella està una mica emprenyada. Clar, ell no sap que és ella, perquè ella va vestida del germà.
Ah.
I llavors, què passa? Es descobreix, el gran descobriment del segon acte, que és que aquest nano és el zar de Rússia.
Què dius?
Lo que hoy es. ¿Cómo te quedas?
Pues, el que empina el codo?
Sí, el que empina el codo és el zar de Rússia. Bueno, és que les històries també com per, bueno, allò que diu una amiga meva de mear i no echar gota. Però bueno, esclar, és el zar de Rússia.
Caram.
I ella descobreix una conspiració contra el zar. Però què és el que passa? Clar, ella, si va a dir-li tot això, es descobreix, però a més és que està emprenyada per com el zar
no
està lligant amb les altres.
No m'estranya.
I com que representa que és un nano, el zar li té tírria perquè diu, però tu creus que aquest nano a mi m'ha d'estar dient el que he de fer i el que no? Total, que aquest nano desapareix, però té temps d'avisar d'aquesta rebel·lió que, per cert, guanyarà el zar amb aquesta marxa, que és un dels moments àlgids a l'òpera. Hi ha molta guerra, i llavors, doncs mira, això, tot acaba així. Bueno, això que ens anem al tercer acte tots aplaudint sense pillar les mans.
Sí.
I bueno, el tercer acte, doncs, han guanyat totes les guerres, però clar, ell està tristíssim. Per què el zar? Perquè troba a faltar la seva vida de Peters Mikhailov, i ara cantarà una ària dient que fàcil era tot abans, quan podria pretendre que era un ciutadà normal. Escoltem-lo. És que Meyerbeer és preciós, l'hem de reivindicar sí. molt més. Òpera de Belcanto que no pot acabar sense una ària de la bogeria. Per què? Doncs perquè l'altre, tant en estimar-se i fer-se passar per l'altre germà i tal i qual, la van deixar ja caure i, clar, s'ha tornat boja. El que passa és que el Peters, allò que dèiem d'aquest moment que acabarà tot bé, encara està enamorada d'ella i per això en aquesta ària també la busca. Però ella, trari que trari, que s'ha tornat loca. El que passarà és que mentre es canti aquesta ària, en Peters, que ha après la famosa tonadilla de la flauta que tocava el germà, l'anirà tocant i això farà que recuperi la salut mental. Escoltem aquesta ària de la bogeria. Que a més és preciós, ve de cantar una bogeria, una coloratura com una boja, la pobra, sí. i encara li queda una altra estona de,
tant,
de coloratura.
Ser...
Però com que hem vist la part de la barca,
sí.
he dit, escoltem-la també.
Clar, una miqueta.
En aquest moment. Així, bonic. Però disculpa, que deies que...
No, que clar, que ha de ser difícil tots aquests matisos de veu trobar una cantant que pugui estar la... que pugui donar la talla.
Imagina't. Em sembla que ara està...
A veure...
I la falta que se sent és el far total que anirà recuperant.
Però és molt maco això, Marc, perquè és com la música cura l'ànima.
Ah, sí, totalment.
Està
aquí, vamos, el missatge està allà. Ella va recuperar la salut i descobrim precisament això de l'Etoile du Nord. I és que la mare, que també era una mica adivina com ella, li va dir, tu, deixa't guiar per l'Estrella del Nord, que et portarà... molta bona sort. I clar, però imagina't, acabat de farina, però em diràs tu...
Home, i tant.
Si no té bona sort d'estar allà servint en un poble de Finlàndia, a farina, doncs caram.
No, ara s'ho ha treballat, que ha anat a la guerra i tot.
Sí, la pobra ha sigut molt sacrificada. Sí. En fi, acabem, si
fantàstic,
et sembla.
Fantàstic. Doncs Marc, que acabis de passar molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres,
I...
que vagi molt bé.
I ens parlem la setmana que ve.
Hombre, final.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Que el Museu d'Història de Catalunya faci una exposició sota el títol Espero una postal, no és perquè sí. Quantes postals de Nadal heu rebut enguany? Quantes n'heu enviat? De fet, quan fa que no escriviu una postal? Excepte per algun romàntic, la postal ha passat a formar part de la història. I aquesta història és la que recull l'exposició Espero una postal. Àngels Casanovas és la comissària de l'exposició. Molt bon dia, Àngels.
Bon dia.
De fet, ja molt poca gent escriu postals, no?
A veure, jo penso que va una mica a països, perquè hi han, jo he viatjat amb alemanys i dediquen un dia a enviar postals.
Ah, sí?
Sí.
És a dir, que ho estem perdent aquí a casa,
sí,
una mica?
Sí, potser som massa, no? Tenim aquesta cosa de la immediatesa i ens agraden molt les noves tecnologies.
Sí. Ara difícilment algú té a casa postals que acabi de rebre. O per Nadal, abans es feien fins i tot decoracions amb les postals de totes les que s'havien rebut. Ara costa més
costa,
trobar aquí a casa.
Sí.
De totes maneres, en l'exposició aquesta que tenim ara tan fantàstica, com és que es fa? Quina intenció?
A veure, la intenció és no només fem una mica de punt de història de la postal, perquè neix a mitjans del segle XIX i fem una pinca d'introducció explicant quan neix, per què neix i com evoluciona. Però la intenció és més explicar els missatges que aquestes petites cartolines viatgeres anaven portant d'un lloc a l'altre del món o de la mateixa ciutat o del mateix país. Per tant, hem vist que hi ha alguns missatges que són universals.
Segur. De fet, s'agrupen per temàtiques.
Sí, estan agrupades per temàtiques. Les temàtiques, de vegades, l'envers coincideix amb el missatge que hi ha al revers, però en moltes ocasions no. És a dir, a l'envers hi ha una imatge que pot ser d'un poble o d'allà on sigui, o una imatge il·lustrada, i al revers explica una cosa absolutament diferent. Nosaltres ens hem fixat en els reversos. Per tant, la majoria de postals que hi ha en aquesta exposició estan circulades, és a dir, s'han enviat.
No són postals aquestes en blanc, sinó que hi ha hagut un missatge, hi ha hagut un emissor i un receptor.
Exacte.
Evidentment, una de les temàtiques és el Nadal.
Sí.
Probablement, no sé si seria la de per excel·lència o serien els viatges per excel·lència.
Jo penso que per excel·lència, són els viatges, perquè potser ha perdurat més al llarg del temps i a més és quan hi penses, no? Bueno, estàs en un altre país i penses, doncs, d'enviar-ho als teus familiars. El Nadal seria el segon, però no tant el Nadal, sinó que el que es felicitava més, per exemple, a començaments de segle, era l'any nou. És a dir, hi havia postals, a més, editades a Exprocesso per felicitar l'any nou. I aquestes són les que es poden trobar amb més facilitat. I, a més, en les cases, vull dir, tothom en tenia i es guardaven. Perquè hi ha un fenomen que és molt interessant, que és que de seguida que la postal va ser il·lustrada, perquè les primeres postals no eren il·lustrades, és a dir, hi havia una part per posar l'adreça, que era l'envers, i el revers per posar el missatge, no hi havia il·lustració. Després es va incorporar la il·lustració. Quan s'incorpora la il·lustració, que pot ser o feta amb litografia, o feta amb dibuix, o feta, però sobretot quan s'incorpora la fotografia, és quan la postal passa a ser com una mena d'icona, i aquesta icona es col·lecciona.
Exacte, hi ha moltíssims col·leccionistes de postals.
I que en saben molt.
Perquè
a més, clar, tu has de, quan tu col·lecciones una postal de les antigues, busquen qui era el fotògraf, qui era...
Exacte,
qui era...
aquí un gran personatge, el fotògraf, que moltes vegades no se li ha donat el valor que mereixia.
No, perquè... El fotògraf, n'hi havia de diversos tipus, no? Hi havia el fotògraf d'estudi, que aquest era el que estava establert a les diverses ciutats, i tothom anava a fer-se les fotografies d'estudi, que després moltes es transformaven en postals, es feien una sèrie curta per poder enviar a la família o a regalar qui fos la pròpia imatge. Per això nosaltres en l'exposició hem posat una selfie, un pal de selfie amb un decorat, que vol abocar aquests decorats romàntics que posaven els fotògrafs en els seus estudis perquè la gent es pogués fer la imatge d'ells.
I per tant començava amb aquesta imatge pròpia, però després ha anat evolucionant.
Sí, ha evolucionat molt, perquè després els fotògrafs el que feien era fotografiar els llocs més emblemàtics de cada un dels pobles de Catalunya, per exemple, i d'Espanya, evidentment, i d'altres països, no? Aquests llocs emblemàtics són llocs, la majoria, desapareguts. Ja són un testimoni que, a més, és un testimoni històric.
Exacte, aquí està també el valor i que faci que en el Museu d'Història de Catalunya sigui aquesta exposició, també, no? Perquè és que estan explicant coses que, si no fos per aquest testimoni gràfic, potser no sabríem explicar.
No, ja no hi hauria. Hi ha postals que no tenen ni tan sols un negatiu o un positiu en l'arxiu de la ciutat. És el cas de l'última vitrina, quan expliquem la història de Joan Sans, la seva mili, i després la Guerra Civil. Hi han dues postals que vam parlar amb el David, que és l'arxiver de Sabadell, que està en la part de fotografia, i dic, les teniu? Diu, no, ni les hem vist mai.
Imagina't.
És a dir, que es transformaven postals fets, és que era l'enterrament d'un sindicalista, fets que molt puntuals,
testimonis
visuals, visual d'una cosa que potser sortia a la premsa, però que no hi havia cap testimoni visual més que una postal.
Quantes postals es reuneixen en aquesta exposició?
188, si no ho dic malament. Si no ho dic malament, perquè ara les vam comptar, amb el Josep, que està aquí present, escoltant, que és amb qui hem fet el muntatge i tota la producció. Va ser una de les coses que vam fer, diguem, quantes postals tenim? No ho sabíem.
180 i pico.
188.
188, sí, eh? Ho confirmen, ho confirmen.
Sí, sí.
188. Déu-n'hi-do, la feina de triar aquestes 188 ha estat difícil?
A veure, havíem de triar dues coses. Sobretot un revers que fos interessant. O sigui, que el missatge fos interessant. O universal. I després que hi hagués un envers atractiu. És a dir, que no només havíem de triar una postal pel seu envers, que n'hi ha, la veritat és que n'hi ha moltes,
precioses.
Són precioses.
Obres d'art, petites, sí. Obres d'art.
Però clar, el revers havia de dir alguna cosa.
Algun missatge especial d'aquestes postals que diguis, és que no té pèrdua aquest missatge.
És que totes tenen un missatge o altre, no? Hi ha les postals de l'Emili, que qui hagi fet l'Emili,
se'n recordarà especialment perquè era, clar, perquè era el gran moment, no? Rebre
era...
notícies de casa o...
Sí, i a més a més
era un moment dur.
Sí, era un moment que no era fàcil, no era agradable, i per molts nois joves, a vegades era la primera vegada que sortien de casa seva, i bé, el que expliquen aquestes postals, doncs els que som una mica més grans i que han tingut germans i que han anat a la mili, doncs ja ho reconeixes perfectament, no? Però potser per al públic més jove es quedarà una mica sorprès. Uh-huh. Hi ha altres postals que tenen altres missatges, com els, per exemple, els que van als santuaris marians, que normalment són postals que més de caire religiós, sense que parlin de religió, però diuen, ben vingut aquí per demanar a la Verge. Aquestes són, normalment aquesta sí que coincideix, l'envers amb el revers, amb el missatge que hi ha al darrere. D'altres són, doncs, postals entre enamorats.
Clar.
Que hi ha postals d'amor i postals de desamor.
Clar, segur. I és curiós, perquè la postal estava molt exposada a ser llegida per qualsevol persona.
Sí.
Està, de fet, no?
De fet, aquesta és una de les coses que nosaltres ens hem anat fixant, i en la part didàctica fem que els alumnes s'hi fixin. Perquè quan va néixer la postal, que va néixer a Àustria, el gran debat era que ho podia llegir tothom.
Clar.
Aquestes postals, a més, portaven el franqueig incorporat. És a dir, que es comprava la postal i es comprava ja el franqueig, que era més barat
que no comprar un segell.
Que no pas comprar un segell i posar-ho en un sobre i enviar una carta. Després d'un debat encès, perquè el secret de les comunicacions és un dret, doncs es va decidir que sí, que es farien postals i que es farien obertes, i de fet es van començar a utilitzar molt. I s'utilitzaven molt també per temes comercials, uns cases comercials que enviaven missatges comercials als seus clients. Després, la postal ja es divideix i hi ha aquesta part il·lustrada. Però ens hem fixat de que hi ha postals que es continuen posant a dintre d'un sobre.
És veritat.
I aleshores les postals que venien, per exemple, entre persones que eren parella o que estaven en procés de ser parella, aquestes no porten segell.
Ah. Per tant, aquest missatge anava dins d'un sobre.
Evidentment,
com ha de ser.
D'altres, els que venen de viatges, evidentment aquestes no van...
Obertes totalment.
Van obertes totalment, perquè normalment el que s'explica és què estan veient, com ho fan, cap on aniran, què han vist. Són missatges molt curts. Les de la mili també moltes vegades van tancades.
Clar, perquè segurament també hi havia, sí, missatges tant d'amor com de sentiments, no?
Sí.
Que pretenien anar protegits.
O algun missatge que, en fi,
que posava en dubte...
Que m'avorreixo, què faig aquí?
Que posava en dubte el sentit d'allò, sí, que s'estava fent en aquell moment. Un passeig magnífic que es pot veure al Museu d'Història de Catalunya. Fins quin dia és?
Fins al 26 de febrer.
Fins al 26 de febrer, però jo crec que és un testimoni gràfic, com dèiem, però també de literari, diríem, de missatges, no?
Sí,
de què és el,
sí,
que pensava la gent en una època determinada, també.
De fet, hi ha postals que arriben fins als anys 80, l'últim any, mal que és dels 90, també perquè es vegi que hi ha missatges que són universals, no? Uh-huh. Que no importa l'època. I nosaltres, a més, hem pensat, amb el Museu d'Història, que seria una exposició interessant per itinerar.
Uh-huh.
Per tant, poden anar en altres museus i... a més, que aquests museus de cadascuna de les poblacions que vagin, ciutats o pobles més petits, puguin incorporar
les
seves
testimoni.
Postals. I aleshores hi ha una vitrina que diguem que l'he feta de més a més, que ja la tenim produïda, perquè
s'ompli
amb les postals del lloc on vagi.
Magnífic. Per tant, de moment estan aquí en el Museu d'Història de Catalunya, però, escolta'm, potser a moltes de les poblacions que ens estan escoltant ara la podran veure també disfrutant. Sí. No caldrà que es moguin de la seva
pròpia. Jo els demano que es moguin, perquè...
No, esclar, que vinguin. Si estan a Barcelona, han de venir a Barcelona, o fins i tot si volen fer un passeig especial, el Museu d'Història de Catalunya el proposa, aquest passeig pel món de la postal. Moltíssimes gràcies, Àngels Casanovas, comissari d'aquesta exposició, per fer-nos aquest recorregut a través d'aquest món tan maco com és la postal.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra amb Noemí Polls.
Un país de fires i firaires i ens agrada passejar, remenar i passar el dia per aquestes fires. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra i ho fa a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui ho pugui organitzar-se. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noemí. Avui una proposta dedicada a la canalla que són els protagonistes d'aquests dies. I és que ja està en marxa des de passat dijous la Fira Infantil de Nadal al Parc Esportiu Llobregat i encara estarà en dansa fins al 31 de desembre. Una fira recomanada per a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys. El saló ofereix un munt d'activitats com castells inflables, tallers, atraccions firals o karaoke. També trobareu un espai de ludoteca, l'espai Cornellà en miniatura, on gaudireu de reproduccions en miniatura d'edificis i llocs emblemàtics de la vila. Les entrades es poden comprar a la mateixa taquilla, recordant que només els infants paguen entrada, quedant l'accés gratuït per als adults que els acompanyin.
Doncs mira, escolta'm, mira que bé, ens anirem cap a Cornellà. Gràcies, Òscar, i fins la setmana que ve.
Recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al web cefic.cat. Fins la setmana vinent.
Ens posem ara davant dels fogons. Manual de cuina per a famílies estressades. És el que ha fet l'Eva Olivares amb la publicació del llibre Cuina per famílies estressades de Cossetani Edicions. Eva Olivares, molt bon dia.
Bon dia.
Tu tens compte d'Insta, també canal de YouTube, i ara tocava el llibre, no? Què ens aporta el llibre que no ens has explicat per xarxes i en el canal de YouTube?
La majoria de les receptes del llibre són inèdites, no estan en el canal de YouTube. Sí que n'hi ha alguna de les que sé que van triomfar i que agraden moltíssim en el canal de YouTube, que les he posat des d'aquí. De fet, a cada una de les receptes hi ha un petit paràgraf d'introducció on explico si aquesta recepta ha estat un èxit del canal de YouTube, o és nova, o té alguna relació especial amb mi a nivell personal.
Uh-huh. A més, com dèiem ara, si la voleu seguir, la podeu trobar amb @evacuinera. Com dèiem, Instagram i també el canal de YouTube. Però el títol del llibre és molt seductor, perquè, escolta'm, jo crec que tothom estem estressats a l'hora de posar-nos davant dels fogons, quan ho fem sobretot per necessitat i per supervivència. Tu has fet aquest manual de cuina per a famílies estressades. Dóna'ns 4 consells per no estressar-nos tant en la cuina.
De fet, és que de llibres per cuinar i gaudir-ne n'hi ha moltíssims, no? De llibres de batalla, d'aquests...
Clar.
Vaig fer per sopar... Eren els que jo trobava que faltava una mica d'ajuda. I, doncs, a veure, per no estressar-nos a la cuina, jo crec que el primer seria planificar, no? Si planifiquem bé i fem, per exemple, hi ha gent que li va molt bé fer un menú, no?, de tota la setmana. D'aquesta manera, quan arribem a casa a la tarda, no hem de dir, i ara què fem per sopar? Uh-huh. Després, tenir ingredients a mà, el llibre comença pel rebost.
Això t'anava a dir.
Crec que el rebost és imprescindible per no estressar-nos, saber que tenim... certs ingredients al rebost que ens ajudaran a preparar receptes que sabem que són segures, que ens surten bé, que ens van bé, doncs també serà una altra manera de no estressar-nos. I després, al final, jo penso que també baixar una mica la pressió que ens posem tots plegats, no? Intentem cuinar el millor i més saludable possible, intentem fer coses senzilles i no fa falta que siguem superpapes, supermames, supertiets, que estiguem fent allà superreceptes entre setmana, no? I al final hem de sopar, hem de dinar... Hem de menjar bé, però tampoc fa falta que ens trenquem el cap.
Clar, jo suposo que una truita a la francesa amb pa amb tomàquet sempre serà un bon sopar.
Exacte, exacte. Al final ens posem tots plegats moltíssima pressió a nivell de cuidar la nostra família, no? I bé, és el que tu dius, una truita amb pa amb tomata pot ser un sopar perfecte i completament equilibrat, amb una proteïna, amb uns hidrats de carboni, o sigui que al final es tracta de buscar aquestes receptes senzilles que ens poden ajudar a sortir del pas d'una manera saludable.
Mm-hmm. I ens oblidem de les coses més senzilles, com ara tu deies. Però tu el llibre el divideixes en rebost, que ara ho comentàvem, és important tenir un bon rebost. Què destacaries d'aquest rebost?
Importantíssim, jo penso que és la base, és el que deia al principi, poder tenir certs ingredients o certes preparacions en el rebost. En el llibre, per exemple, podeu trobar una recepta de brou de verdura per substituir doncs, les típiques pastilles de brou, no? Que comprem al supermercat. Doncs això ho tenim al congelador, doncs dura tot l'hivern. Ho preparem una sola vegada. Ja no estic dient allò de posem-nos el diumenge a la tarda a fer batch cooking i estem tot un diumenge a la tarda cuinant. No, ja sé que no a tothom li agrada passar un diumenge a la tarda cuinant. Llavors, aquesta recepta la preparem un cop amb tot l'hivern. I tenim sopa amb tot l'hivern. Per tant, un rebost realment et pot canviar la manera de cuinar. Aquesta sopa saps que s'ha fet amb verdures fresques, que es cuina tu, i per tant cada sopa que facis al vespre acompanyant aquesta truita, acompanyant aquesta carn a la planxa, doncs ja saps que és molt més saludable, no?
Segur. De fet, ara que parlaves de rebost i parlaves de fer-ho d'una vegada a l'any, aquests dies de Nadal, jo tinc una amiga que la carn d'olla que no es menja quan es fa l'escudella, doncs, escolta'm, tenia croquetes per la resta de l'any. Les feia a consciència amb aquella carn. Exacte. I ara les tenia congelades.
Exacte, és que al final és el que deia, és aquesta pressió, no?, que ens posem tots de... Ja no és només estètica de voler estar sempre bé i guapos i en forma, sinó de... I hem de cuinar superbé i hem de fer plats com si estiguéssim en un restaurant. No, hem de passar-ho bé, hem de trobar receptes que ens agradin, però també ens hem de treure aquesta llosa que portem a sobre de fer coses supercomplicades, perquè hi ha plats molt senzills que són boníssims.
Exacte, i tu ara ens parlaves del rebost, que és una part del llibre, però després ve el dia a dia, que també és una altra part del llibre.
Sí, aquesta part del llibre és la que respon a què fem per sopar, que aquesta pregunta crec que l'obviem a totes les cases del món.
Exacte,
no?
què farem avui? I diem per sopar perquè la majoria de gent ja no dinem a casa, però si no també seria què fem per dinar.
Exacte, perquè fem per dinar, què fem per sopar, no?
Sí, sí.
Llavors aquí hi ha un munt d'idees molt senzilles, intentant que siguin el més ràpides possible, intentant, alguna cosa que per mi també és molt important, és intentar embrutar quants menys estris de cuina perquè penso, per exemple, trobareu un sopar en una safata de forn, no?
Exacte.
I tot el sopar el fem en una sola safata del forn. Per mi és important també perquè no només és cuinar, és després netejar, és l'estona que li dediquem a la cuina, no? Mm-hmm. I aquí trobem doncs, les receptes més senzilles, en aquest apartat, les més ràpides i molt resultones, perquè aquí podem trobar, per exemple, un nou ferrat sense oli que ha sigut com l'èxit total. De fet, la meva sogra l'ha preparat un munt de vegades.
Que explica'ns, abans de continuar endavant, com a mínim així ja ho tindrem. L'ou ferrat sense oli, com el fem?
El fem amb aigua. El que fem és posar una culleradeta d'aigua en la paella perquè generi vapor. Llavors el que fem és trencar. Sí, així hem de tenir una paella que sigui antiadherent de veritat. I posem l'ou, el trenquem com si estigués dins l'oli, el anem coent i després el tapem perquè s'acabi de fer una mica més el rovell amb el propi vapor de l'aigua i queda boníssim.
Boníssim.
La veritat és que sí, no fa... Evidentment no fa la puntilla aquella, no?, que diuen de l'ou ferrat quan el fas amb oli. Hem de ser conscients que adaptem receptes, per tant no quedaran exactament iguals. Però queda boníssim, ja et dic, la meva sogra, que viu sola, diu, ja l'he fet no sé quantes vegades l'ou aquest.
A més... Superllogi.
Que treuen d'apuros, no? De dir,
ostres,
ara, mira, doncs ara no sé què fer, doncs ara faig l'ou i en un minut ho tinc fet, això.
Clar, això pel dia a dia, però a part, per exemple, també hi ha receptes per tardes de pluja, que no sé per què, però són les reines de la cuina, eh?
Clar, és que el llibre està organitzat no per primer, segons i postres, sinó per moments, no? Els que jo considerava moments de les famílies. I les tardes de pluja penso que són aquella excusa perfecta per poder dedicar hores a la cuina, perquè si entre setmana anem completament desbordats i podem dedicar-hi 20 minuts, però després un dia de pluja, un dia de calma, un dia que tenim ganes, podem experimentar, podem passar una estona tots plegats a la cuina, podem preparar receptes d'aquestes més llargues, o fins i tot una mica que són com experiments, no? Hi ha uns espaguetis de colors que són molt divertits de preparar perquè es preparen amb colorants de verdures naturals, o sigui, no amb colorants alimentaris. I doncs és allò, no? Passar aquella estona junts, perquè també m'agrada reivindicar doncs, que la cuina sigui l'epicentre de la casa, no? Que puguem compartir moments junts, tots plegats amb família a la cuina, i que els nens aprenguin també a cuinar i aprenguin a cuidar-se, no?, a través de la cuina.
I els dies de pluja, doncs, els tenim entretinguts de pas. També hi ha receptes, evidentment, aquests dies anem sobrats per convidar la família.
Sí, el que passa que això, aquest capítol està fet aquest aquí completament especial perquè el que sí que m'he adonat al llarg del temps, m'escriu molta gent a través del canal YouTube, conec molta gent amb les trobades que faig, amb els seus cookings, amb les presentacions, i una de les coses que he anat detectant és que la gent jove no convida la família a casa perquè la mama t'ha convidat tota la vida i cuina superbé. Jo ara convido a la mama i què li faig per dinar?
No, i de fet, quan les mares comencen a dir, escolta, jo ja no tinc edat, no hi ha ningú que vulgui agafar el relleu, perquè és difícil, han deixat un llistó molt alt.
Llavors em semblava molt, molt bonic poder oferir receptes senzilles, però que queden bé, que són més de mudar, diguéssim, per poder convidar la família i que tu puguis agafar aquest rol, no?, de convidar els teus pares a casa i que puguis sentir-te orgullós de tot el que has preparat. I aquest capítol per mi és molt especial.
Aquí trobareu com fer pa de formatge, tàrtar de gambes, croquetes de bolets, pastissets de cranc, maionesa de fonoll, salmó Wellington, és a dir, moltes receptes per convidar la família, però també tenim el moment del sopar romàntic, que és un dels moments de cuina per excel·lència.
Home, és aquell moment en què tenim la sort que els avis se'ns han endut els nens, o se'ns han endut els nens, i improvisem un sopar romàntic. Aquí el que trobem són, que no té per què ser un sopar romàntic, també pot ser un sopar amb amics, però aquí el que trobem són coses per picar, coses ràpides però una mica més elaborades, no?, diferents, per trencar una mica la monotonia de les receptes.
Aquí trobareu la recepta del pollastre teriyaki ràpid, o el còctel de maduixes amb cava, que també és ben fàcil i que deu ser un gran moment també, aquest, el de treure aquest còctel tan sofisticat però en canvi tan senzill.
Exacte, al final és agafar receptes, per exemple, algunes asiàtiques, no?, que ens agrada, doncs, quan podem sortir a un restaurant asiàtic, doncs, fer-les d'una manera més senzilla i més ràpida a casa, perquè això sí, sigui el capítol que sigui, sempre us trobareu amb receptes més senzilles, més ràpides de l'habitual, Estan totes adaptades perquè siguin senzilles. Per exemple, trobareu un ramen, doncs el ramen es prepara molt més ràpid de l'habitual i, doncs, bueno, tens un plat diferent, no?, per menjar un dia que tens alguna data especial.
I el llibre el tanquem amb esmorzars i berenars.
Sí, perquè em semblava molt important oferir opcions d'esmorzars i berenars, perquè no deixa de ser l'altra pota, diguéssim, de qualsevol família, no? I no només oferir receptes dolces, sinó també alguna de salada, perquè algunes mares i pares em deien que al meu fill no li agrada res dolç i tot el que trobes en els llibres és dolç. I no hem d'intentar, el que he intentat amb el llibre és una mica oferir receptes per tothom, no?
Doncs per tancar, Eva, dona'ns una recepta que no ens sigui difícil, que sigui lleugera, que sigui fàcil d'improvisar perquè els ingredients no siguin gaire sofisticats i que ens tregui d'un moment d'estrès, que al final és el que volíem. Avui parlar de cuina per famílies estressades, doncs desestressa'ns amb alguna recepta.
Carai, tu, quina responsabilitat.
Tot el llibre, evidentment, està enfocat en això, però ara te'n faig triar una a tu.
És com triar els teus fills, és
sí,
molt difícil.
Sí, ho sé, ho sé.
Estàs oferint tantes receptes. No, doncs mira, podríem fer des d'aquí, el que estem fent és pensar en un dinar, doncs, un cuscús de verdures. Soc molt fan del cuscús, es cou molt, molt ràpid, i podem cuinar-ho tot en la mateixa olla, perquè farem primer les verdures en la mateixa cassola, i després directament ja hi posem el cuscús i el brou, i ho coem tot al mateix temps.
Ah, fantàstic.
O una olivada, per exemple, amb olives amb anxova per dintre, sense pinyol, doncs amb una mica de fruits secs, tot picat, un gradall, i fem una olivada per posar sobre unes torradetes, que també abans del cuscús ens entrarà superbé.
Olives amb anxova, fruits secs, i què més?
Sí, unes olives amb anxova, totes picades, amb un grapat de fruits secs, una mica de l'aigua de les olives i un gradall, i així tenim una olivada fantàstica.
Boníssim, amb unes torradetes, el fiquem per sobre i...
Exacte.
Més casolà impossible. Doncs recomano molt, com deia, que tingueu aquest llibre, Cuina per famílies estressades, que jo crec que ho som tots, al final, davant la cuina, en molts moments. I si no, escolta'm, també podeu seguir a la Eva Olivares a través de les xarxes, amb el @evacuinera. També al canal de YouTube trobareu receptes i ja veureu com la cuina us serà molt més fàcil amb la Eva. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, que vagi bé. Open up your heart and see how
far you get up. La primera pedra amb Noemí Polls.
Aquests dies de festes, de fet fins al 5 de gener, podeu fer un passeig per Gràcia, a Barcelona, al carrer Sant Pere Màrtir, i acostar-vos a la galeria Art Enllà. Allà hi trobareu una exposició pictòrica de l'Andreu Buenafuente, Punts suspensius. Andreu, bon dia.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Doncs mira, amb moltes ganes l'hem anat a veure i amb moltes ganes de que ens expliquis, perquè molts desconeixíem aquesta faceta pictòrica teva, no?
Sí, bueno, és que no sé, perquè molta gent sap que jo dibuixo i pinto, però de fet sempre he mantingut com una cosa més aviat íntima, he fet col·laboracions amb alguns mitjans, he regalat molta obra a amics, bueno, una expressió més que tenia jo, no? I ara sí que després de tants anys hi ha gent que m'acompanya que em deia, home, llença't i ensenya-ho, i jo, bueno, no hi ha necessitat, no hi ha projecte de moment, però sí que després de tants anys sí que es va configurar una mena de projecte, no?, que era després de pandèmia, tinc més temps, em quedo més sol a casa, tot això està emmarcat el 21, estant jo a Madrid, abans de tornar cap a Barcelona, amb la meva família torna, em quedo sol, i es donen unes condicions que no deixen de ser una mica com màgiques, no?, perquè...
Excepcionals, no sé evidentment.
No sé molt bé què em passa, saps? I dic, va, fem el projecte ara. I tinc el temps, tinc l'espai, i tinc una idea, i tiro, i jo m'encarrego a mi mateix un projecte que és pues, tornar als acrílics, a les teles, i fer color com el que veurà la gent, molt de color, no?
Exacte, molt de color, i són peces, enumeracions de diferents estats d'ànim, que suposo que responen justament a aquesta època que deies ara.
Sí, en general... Jo, bueno, jugant a fer una mica de psicoanàlisi, perquè en el fons és subjectiu, però sí que penso que és una mena de sortida, no?, d'una època, del més fosc, d'una època molt convulsa, com és pandèmia, no?, la qual no cal que expliquem ara com ens hem sentit tots, no? Jo tinc la impressió que era com si necessités que entrés llum, entrés color a la meva vida. També venia un canvi de cicle meu, de 6 anys a Madrid, tornava cap a casa... No sé, els que em coneixen molt diuen, ostres, et veiem molt bé, estàs en un bon moment, he anat juntant peces i dic, bueno, pues segurament és això, no? Tot un to molt positiu, cosa que m'agrada. I vull dir una cosa també que va passar, que mira, ara que estem tan entre les xarxes socials, no? Que ja sabem que és com, no sabem si l'aliat o l'enemic, no?
Exacte.
I sí, jo vaig penjar, tinc una relació bastant sana amb les xarxes, entro fins on he d'entrar, sobretot Instagram, que és potser la que encara està una mica més preservada, no? I vaig penjar unes primeres obres i vaig veure una recepció molt bona. A veure, tot això entre cometes, perquè els que som personatges públics normalment sempre tenim bones paraules, no? Bueno, molt bé, abans, que aixequeixo i tal, però jo vaig fer la lectura de que dic, ostres, jo crec que això està agradant més del que jo em pensava, no? I ho dic perquè, mira, em vaig apoyar bastant a la xarxa per dir, tinc un feedback, tinc un retorn, no? Va estar interessant i allò em va animar i vaig pensar, bueno, pues som-hi, perquè aquestes coses es noten. Saps aquest missatge que t'arriba algú que normalment no et diu res i et diu, no, i això està prou bé, això, eh? Això és interessant, això m'està agradant. I això em va animar.
Clar, és que qui no ho hagi vist s'ha de dir que és una línia molt coherent d'un treball que no es queda amb una sola expressió puntual de diferents coses, sinó que hi ha una línia molt coherent i un equilibri del color que suposo que tu has fet de manera molt intuïtiva.
Sí, molt intuïtiva. Jo mira, jo crec que pinto com faig comèdia, pràcticament.
Potser aquí està la teva gran personalitat, no? Aquesta naturalitat.
Bueno, naturalitat i improvisació, també. A partir d'un marc que tens, que dius, bueno, jo vull fer això, no sóc de grans planificacions i tal. Segurament els que pintem planifiquem més del que creiem, perquè tot el dia estem fent dibuixets i portem les imatges al cap, però en el sentit més clàssic de saps el que fa els bossos, fa proves... Jo vaig dir, bueno, aquest és el camp de treball, tinc colors bàsics, m'hi poso... I vaig combinant, i és molt xulo, almenys a mi m'agrada molt, i et vull dir abans que res, que per això ho faig, perquè m'ho passo
clar,
molt bé.
Si no, no ho faries.
Completa, sí, m'expreso, em relaxa, tot. Però també la tècnica que faig servir és, bueno, vaig cap aquí, però em deixo portar, saps? I de sobte van sortint colors i tal. Tinc una anècdota que és que en el taller que tenim a casa, que em vaig fer com un estudi i tot, estic també amb la meva filla, que també li agrada pintar, i bueno, ho vaig fer també per estar junts, no? I un dia estava jo pintant allà sol i tal, i amb ella, i, però molt abstret, saps? Estava amb lo meu, i en sec jo sol vaig dir, molt bé aquest blau, saps? I la meva filla diu, papa, estàs parlant sol. I jo crec que sí, filla, però és també una mica la metàfora de les sensacions que tens allà, que és disfrutar, que és deixar-te portar pels colors i ser una mica també espectador tu del que està passant a la tele, que no ho descobrirem ara, sempre és algú realment molt, molt màgic, no? Que els agradi l'art, sabran que és una cosa que no es pot ni explicar, no?
Sí, sí.
Ni tan sols donar-li un significat, cada un li dona el que vol, rep una sensació i ja està. M'agrada aquest tipus d'art, a mi.
No sé si hi ha algun motiu especial perquè la teva obra s'hagi exposat a la Galeria d'Art enllà.
Mira, realment quan... Perdó, això de les xarxes és el que ha passat, no? Que també tens més difusió. Molta gent ja ho sabia, m'havia fet propostes, he estat en alguna col·lectiva, i les xarxes divulguen més, difonen això, i de sobte doncs, ja ve gent i et proposa coses. Me'n van proposar algunes exposicions. Vaig estar a la Modest Cuixart, a Palafrugell, que em va fer molta il·lusió, perquè la família del pintor té un estudi taller que jo recomano també visitar molt si passeu per Palafrugell. El taller del propi pintor Cuixart també acull exposicions, concerts de jazz i tal. I allí vaig fer la primera, a l'estiu, un tastet, no? I ja vaig veure que el retorn era molt bo i després vaig pensar, mira, me'n vaig a una galeria de les que m'han proposat, que jo agraeixo a tothom, però vaig escollir aquesta, em va agradar molt el galerista, el Manel d'Art allà, un veterà de l'art, que és un tema que hauríem de parlar molt abastament de com són de soferts i patidors el món de l'art, està
en un moment delicat. I quanta entrega, també. Sí, sí.
Sí, molt delicat, però bueno, això donaria per una altra xerrada, no? Però realment hi ha molta gent, molts pintors, ha canviat molt tot, gent molt bona que no està venent, no pot vendre, bueno, ha canviat moltes coses, no? I aquest galerista, el Manel, em va dir, jo soc un galerista de barri, no? Uh-huh. I vaig pensar, mira, això m'agrada, perquè ja no sé molt bé què pensar de les galeries, no? Saps que és una cosa que elitista, en fi, la gent hi fa com estar a punt a una galeria, no? Sembla que estigui reservat a un
poder adquisitiu molt alt, no? Ja, directament, i no puguis compartir-ho, simplement, sí.
Exacte, aquestes galeries que semblen museus, que entres, hi ha una personeta al fons, i et mira, hola, bon dia, i tu, hola, no vull molestar, a veure quins preus, ui, no sé què. Aquí és més proper tot, està d'una manera que segurament els que coneixen Gràcia ho saben, està per darrere de jardiners, i està bé, saps? Ara hi ha una col·lectiva...
Exacte, això és el que anava a dir, que aprofitant la visita de la teva exposició veuran també altres treballs de gent que també està en aquest moment treballant en el món de l'art.
Exacte, que jo els vaig conèixer i és molt emocionant perquè gent, ostres, que porten molts anys i de sobte porten una peça allà feta amb pedra, per exemple, no? Vaig descobrir un home que treballa a pedra. Jo, clar, és que sóc un motivat, això m'encanta, no? Però penso... Ostres, és gent especial la que es dedica a això, no? Que no guanyen molts diners, que és la seva passió, que vinga, va, traiem una peça o dos. Jo, per exemple, pensava, no per mi, de veritat, que no ho dic per mi, però quin bon regal de Nadal, saps?
I tant,
també,
i tant.
Regalar art, no? Regalar una mica de cultura. I no ho dic per mi, que diran, ara vol que li comprem.
No, perquè realment, però... en les obres que hi ha al principi de la galeria, escolta'm, hi ha molts preus diferents i realment clar. És un regal molt i molt personal, però que et dura per tota la vida.
Exacte. Jo crec que ens hauríem de com reconnectar amb aquest món,
sí.
No? Perquè dius, bueno, l'art està reservat, com dèiem, per unes èlites. No, bueno, això és una altra cosa, són grans noms de la pintura, pràcticament els compren els inversors, els col·leccionistes, no? Jo em refereixo a una peça d'art petiteta que dius, hi ha una dona, per exemple, que treballa amb una mena de teles, de velluts, que fa com unes llavors de tela grans, que les posa en una...
Precioses.
Molt bonica,
I també petitetes, és a dir, no cal que tinguis una gran casa, perquè avui dia la gent no té grans pisos, sinó que són petites peces.
Exacte, i jo crec que l'art té aquesta funció també, jo almenys crec en aquest art, no? L'altre ja se m'escapa, un art més emocional, que em millora la vida, que em millora un espai, que dius, mira, he vist això i he pensat en tu i t'ho he comprat, i és una peça única per tu, i és que a lo millor val 200 euros,
Sí, sí, per això dic que hi ha una, un ventall de preus molt, molt, molt ampli.
Clar.
Em sembla fantàstic. Doncs,
això, bueno, és important parlar-ho perquè penso que hi ha una, molta feina a fer, i ara amb aquest tema m'està, i això és l'únic obsessiu, i m'està obsessionant una mica perquè veig com un gran buit d'un art català que no està prou atès, que no té prou mercat, també han passat moltes coses, no? Crisis, bla, 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 però que no hauria de passar, perquè hi ha altres països on es cuida molt bé això, i aquí tenim grandiosos artistes que crec que s'han d'apoyar, no?
Sí, i a més l'art cura una mica les ferides, això segur, de l'ànima segur, en necessitem sí. Molt. Per tant, avui volíem fer aquest passeig per Gràcia, acostar-nos en aquesta petita galeria, que és una gran galeria, aquesta galeria d'art que dèiem Art Enllà, i que està sí. Darrere els jardinets, i de pas veure també la teva obra, que ens ha interessat molt. Andreu, suposo que seguiràs pintant, oi? Això ja no es para.
Sí, jo no paro, és el que faig més. Jo sempre dic que jo pinto tota l'estona i de tant en tant faig pauses per fer ràdio o tele, però bueno, no s'ho acaben de creure, però és veritat, eh?
Sí, sí, ho necessites ja.
Que tingueu molt bones festes tots.
Igualment, un petó ben fort i fins al 5 de gener a l'exposició, per tant, aneu-la a veure. Moltíssimes gràcies, Andreu.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
Bon Nadal. Ahir
i a la gent que ens escolta.
Home, tothom, bon Nadal. Els oients, evidentment. Ahir
I el Dani.
Vas dir que ens... I el Dani també. I a la Marga.
I a la Marga i tots.
Tothom que passi per aquí li direm bon Nadal. Però, escolta'm, ens vas dir que ens donaries més sèries televisives
sí.
Perquè avui no ens volem moure de casa.
Tres sèries i dues pel·lícules, què et sembla?
Em sembla fantàstic.
Sí?
Sí.
Comencem?
Sí, sí. A més, pel·lícules també, m'agrada, m'agrada.
Sí, 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 sí. Te recordes, i segur que molta gent que ens escolta se'n recorda, que cap als 90 vam anar a veure les adaptacions que va fer en Barry Sonnenfeld de La família Adams?
I tant.
Doncs... jo crec que un dels personatges que potser més agradava, tot i que, a veure, la Morticia i el Gómez ho feien molt bé. Però Miércoles, dimecres, ens agradava. No?
Molt.
Doncs ara Netflix li ha donat entitat per fer una sèrie que es diu precisament així, Wednesday.
Nevermore was created as a safe haven for our children. To learn and to grow. No matter who or what they are.
Aquí és on Morticia i Gómez porten a la seva filla Wednesday, perquè diguem que és una mica estranya i que l'escola té uns certs problemes. Llavors, així se'n portaran aquest internat, que és Nevermore, que és on havia estat els seus dos pares, i havien estudiat, i per tant, diguem que tenen bons records, perquè allà van aprendre moltes coses. A més, Tim Burton, dels 8 capítols d'aquesta primera temporada, en dirigeix 4, la qual cosa està molt bé, i el que veiem és ella com es va adaptant a Nevermore, a Mai Més. I està molt bé, és a dir, està gairebé a punt de situar-se com la que trencarà tots els rècords de visionats a Netflix. I aleshores vaig pensar que segur que les dues pel·lícules, diguem-ne que les dels 90 es poden veure a les plataformes. Doncs sí, perquè The Addams Family... que aquí és on vam conèixer... Aquí és on vam veure com feien els seus personatges tant Angelica Houston com en Raúl Julia.
Fantàstic.
I la Cristina Ricci, que feia de Dimecres, que també surt a Wednesday, eh? Per tant, és un altre ingredient per poder-la veure. Aquesta, i després també hi havia la segona part, que van fer el cap de dos anys, que és The Addams Family Values.
Nurse, how close are the contractions?
Every 15 seconds, doctor.
Are you in unbearable pain? My darling.
Aquest també les podem veure, és a dir, si volem anar una mica a l'origen d'aquest personatge i de veure les pel·lícules que han tingut més èxit, podem fer veure les pel·lis tant a Prime Video com a l'HBO, i després hem d'anar a veure Wednesday a Netflix, què et sembla?
Em sembla fantàstic.
D'aquesta sèrie, a més, ara hi ha una... diguem-ne que hi ha una escena que és bastant exitosa i de la que se'n parla molt sobre totes les xarxes, que això és el que la Marga,
que està molt posada en aquest tema.
I a més té un públic a casa que està molt interessat, és aquesta cançó.
Down and the moon comes up.
Sí, és que a veure, Nevermore no deixarà de ser un institut on hi van aquests adolescents. La protagonista, l'actriu que fa de Wednesday, i hi ha un moment, el capítol 4 és més o menys la meitat de la sèrie, on fan un ball. Per tant, és a dir, això està absolutament exacte.
Que és el que tenen, xarxa.
Sí, que és el que tenen als Estats Units. I la Jenna Ortega, que és la que fa de Wednesday, va decidir posar-se a ballar ella sola, sense cap coreografia, i es va inventar un ball que està fent furor a la xarxa. La cançó és de Grams. Una vegada tenim això, si vols, com que aquests són dies de menjar, sí, no? I de preparar menjar a casa, etc, podem fer una sèrie culinària.
Ah, fantàstic.
I és Julia.
Food itself is like a passport. Let her rip.
A veure, ja fa un temps que l'HBO la té en el seu catàleg. És una temporada de 8 capítols que explica la història de Julia Child, que era una cuinera que seria la inventora, d'alguna manera, dels programes de cuina a la televisió. I aquí ho veiem, és a dir, el primer capítol veiem com, per exemple, que es titula Omelette, veiem com precisament ella prepara una truita en una entrevista que li faran en un programa de televisió, que ella demana un fogonet molt petit i aleshores ja fa la truita. Una truita que la persona que l'entrevista, estiradíssim, tot el que tu vulguis, és a dir, dels presentadors de televisió dels programes, diguem-ne que pesadets dels 50 als Estats Units, queda absolutament fascinat per aquesta truita. Cada un dels 8 capítols té el nom d'un plat.
Júlia.
L'HBO, una temporada, 8 capítols. I, finalment, anem a una sèrie molt estranya.
25 pounds?
No, I ordered 200.
Where's beef?
You still got that meat connected?
És una mica diferent, però no ens movem de la cuina. El que passa que és una història, ja et dic, una mica estranya, que això és un xef que treballa a l'alta cuina, però que ha de tornar a Chicago, al poble de la seva família, perquè ha d'encarregar-se de portar la botiga de sandvitxos de la seva família. I per què es diu The Bear? Això està a Disney+, que és l'os. Ho descobrim en els primers 5 minuts de la sèrie. I a partir d'aquí dius, a veure, ja em puc anar preparant, perquè això, diguem-ne que molt, molt...
Pinta estrany,
però està bé, és a dir, passa bastant bé. Ha tingut bastant èxit de crítica pel que fa a la barreja, a les interpretacions, a la història, i a veure, aquí moltes idees per receptes no en tindrem, però...
Veurem mira, també com funciona, dius... no? Un restaurant.
Sí.
Una mica.
Sí, no està mal. No ens imaginem aquí un restaurant d'aquests de tocats i posats, sinó... Però escolta, però està bé.
Sí.
A més a més, està funcionant bastant bé.
Doncs escolta'm, la mirarem també,
sí.
Javier, i...
Wednesday a Netflix, una temporada de 8 capítols, amb les dues pel·lis de la família Adams dels 90, tant a Amazon com a HBO en aquest cas. Julia, l'HBO, una temporada de 8 capítols, i de VR a Disney+.
Ens has deixat molts deures, eh?
Sí.
Els esperem tots. Que acabis de passar bon dia.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
La primera pedra, amb Noemí Poll.
Ai, Isabel Vinaixa, que contenta estic que estiguis aquí amb nosaltres també.
Hola.
Avui. Un dia tan especial.
Ai, sí.
I avui les músiques també seran especials.
Fum.
Tu vas fer cagar el tio ahir o no?
Ara ja no.
Ja no, ja tens una edat.
Ho he fet, sí.
Però perquè no li deus donar pell de mandarines i coses d'aquestes en el... No, també no. Te'l cagaria,
sí,
eh?
Sí, tu creus?
Sí.
Bueno, ja ho faré l'any que ve. Ara ja arribo tard.
Ara ja arribo tard.
Amb aquesta oloreta que se sent durant tot el dia.
Ah, sí.
Ai, de caldo, d'escorregut.
Sí.
De torrons,
tot
de neules.
Tot el dia que portem...
De brindis, de brilli,
que ens acompanyarà
de gent,
aquesta olor.
Exacte, de família.
Sí,
eh?
De família, ja ho pots
sí,
dir.
Perfecte.
I per tant, en un dia com avui, sí, ens ha d'acompanyar la música.
Sí, exacte. Deixa'm que et digui que porto dos versions de dos cançons de Nadal molt, molt típiques i molt tòpiques, però també m'agradaria donar una pinzelladeta que si la gent li fa gràcia escoltar-la, la pot posar a casa aquests dies, que és una llista de Spotify que es diu Nadal a RAC1, que la vaig proposar pel calendari d'Advent, que aquí ho deixo.
Sí, Nadal a RAC1.
Nadal a RAC1. Són unes 100 cançons, unes 5 hores i pico, quasi bé, o quasi 6, doncs de diferents cançons de Nadal, doncs que jo crec que les podeu deixar de fons i us acompanyaran.
Fantàstic.
Com aquestes que us porto avui.
A veure, va.
Vinga,
què?
Poso la primera.
Sí, ja.
Vinga, fem play.
Ah.
per descomptat, la cançó Last Christmas de Guam, de l'any 86, d'aquest gran duet del George Michael i l'Andrew Wrigley, que dius, és que és tan bonica i em recorda tant la meva infantesa, la meva joventut, el meu tot, que dic, no la puc deixar de posar. I l'estem escoltant amb dues veus d'un grupet que es fan dir She and Him, de folk rock, americans, que realment es deixen escoltar molt bé, perquè entren i es queden a casa i t'acompanyen, i crec que és una cançó molt bonica per posar avui.
I
m'agradaria també que sentissis aquesta altra versió, a veure què et sembla del mateix tema.
De moure'ns,
és una mica de balanceig, esquerra, dreta, sí. És el que jo pretenc.
Que la gent des de casa l'estigui també.
I que vagi, la
sí,
vagi
tararejant. Una mica més de ritme,
sí, exacte, que les maraques, una miqueta, sí, una mica sí, més així, sí, més sí, mogudeta. Sí, sí, sí. És una cantant i compositora nord-americana de Califòrnia que es fa dir Remy Wolf.
Remy Wolf.
Wolf. Molt, molt, així molt. També per deixar...
Estilosa.
Que, sí, per deixar sonar també així eleganteta, no té res a veure amb l'original, que és el que jo pretenc. I et porto ara també dues versions d'un altre tema molt hiperconegut. A veure què et sembla. Fem play amb la primera, sisplau. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. One, two, one, two. I don't want a lot for
Christmas. Ai, Maria, veus la cara d'alegria com se l'he il·luminat a la Isabel amb aquest...
És que no puc evitar-ho. Ai, m'agrada tant. Bueno, no cal dir de qui és.
És boníssima aquesta versió.
És boníssima. És la gran de la Maria Carey de l'any 94, però jo la porto al meu terreny, que és el meu petit gran home, que és el Jamie Cullum, que dius, és que no puc...
Fantàstic.
És que és fantàstica. A veure, la Maria Carey m'agrada, però jo fitxo el Jamie
Cullum. Jo també diria que...
Deixa'm Maria que ho faci, eh? Perquè
no... Que com a fil musical, avui tenir-lo tot el dia...
Tot
no
el dia a
malament.
Casa. No, no, per descomptat. Jo el tinc a casa. Jo perquè no el puc tenir a casa, però almenys escoltar-lo,
sí, sí, sí,
eh?
Sí, sí, ens el quedem.
Ai, per favor. I també t'he portat una altra versió d'aquest mateix tema. També ben diferent. A veure si t'agrada.
Sí? A veure. Sí.
No podem evitar dir-ho,
no, eh? No podem.
All I want for Christmas is you. Exacte. Una banda de Los Angeles, es fan dir Will. Són dos nois i una noia. Tot ho canten amb aquest tonet. També recomanable deixar-ho.
Sí, tot el dia no, perquè
no,
al final...
No, però una estoneta. Sí, sí, una estoneta. Sí, sí, anar barrejant. Jo sóc de la playlist que us he dit.
És veritat.
És va barrejant.
Nadal
una miqueta de tot.
Nadal
a RAC1. Exacte. I... Mira, avui ho faig ben diferent perquè no acabo amb cap de les dues versions que t'he portat, cap de les cançons originals, sinó que acabarem amb un tema que es va editar l'any 2009, que es diu Quan somrius, que m'agrada molt la lletra. Vull acabar amb aquesta perquè ens la fiquem tots a la pell, que no només hauria de ser Nadal un cop a l'any, sinó hauria de ser els 365 dies. Queda molt queco i molt típic i molt tòpic, però hauríem de fer-ho així.
I avui ho havíem de dir.
I vull que ens acompanyi doncs, Adrià Puntí, el Cris Joanico, Gossos, el Joan Reis, la Cran Bustó, Josep Tió, entre d'altres. Desitjar-vos Nadal perquè ja hi som, però bon Sant Esteve...
Tot el que vingui per
endavant. I tot el que vingui per endavant amb aquest gran tema que es diu quan somrius, que no és bonic quan una persona tant, somriu, mira,
estem
i allarga,
eh? Estem somrient, la Marga Ortuño, sí, el Dani Simón i també el Pau Canyes, estem somrient tots de cara a tots els nostres oients.